L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Et saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dimecres, dia 9 de maig, destacarem... El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, anuncia que el govern presentarà al·legacions al Pla Hidrològic de Conca de l'Ebre. Un incendi al polígon de Toses afecta 3 empreses. Els delictes i faltes al Camp de Tarragona i l'Ebre baixen un 5% durant el primer trimestre. L'Amella referma el conveni de vinculació a l'estació nàutica Costa Daurada. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, ha anunciat avui al Parlament que el govern presentarà al·legacions i propostes alternatives al Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre presentat el passat dia 25 d'abril per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, anunciava d'aquesta manera que el govern presentarà al·legacions i insistia que al riu Ebre no sobra aigua. Lluís Recoder.
La Confederació mai no ens ha fet arribar una valoració contrària a la nostra proposta, ni ha cercat una solució consensuada. Des del govern, què farem? D'entrada, presentarem al·legacions fonamentades en el període d'exposició pública, buscarem el consens en la reunió de la Comissió de Sostenibilitat i defensarem políticament la nostra proposta. Però, si cal, no ens aturarem aquí, i en darrera instància Europa és qui ha de vetllar pel compliment de la seva normativa. Li reitero un cop més que a l'Ebre no li sobra una gota d'aigua. Li falta, i la defensa d'un cabal ecològic suficient és una batalla que es presenta dura, però de la que estic segur que ens en sortirem.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, valorava la proposta de cabal ecològic pel tram final de l'Ebre feta per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
Que la proposta de la Confederació Hidrogràfica no tingui en compte els criteris del govern és greu, però encara és més greu per nosaltres que no respecti els criteris de la directiva marc de l'aigua de la Unió Europea. La Confederació disposava de la nostra informació, de la informació de la Generalitat, des del mes d'octubre de l'any 2009. Els cabals es basaven en la nostra proposta en un estudi rigorós que era fruit i va ser fruit de la col·laboració entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'IRTA. I la pregunta que cal fer-se, i que sembla que no s'ha fet la Confederació Hidrogràfica, és si els cabals que proposen permeten complir les funcions ecològiques del riu. Permeten mantenir el delta i permeten mantenir l'ecosistema marí associat. La nostra resposta és que no, però també és negativa quan ens preguntem si permeten mantenir totes les activitats econòmiques que en aquest moment es desenvolupen en el tram final del riu.
Aquest pla contempla un cabal ecològic per al tram final de l'Ebre insuficient i que només representa una tercera part de la proposta feta per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre i assumida per la Generalitat. A més, el conseller també ha lamentat que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre no tingui en compte diferents escenaris de cabals en funció dels règims hídrics anuals.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que un incendi al polígon de Toses afecta a 3 empreses. No és així, Manel?
Doncs així és, efectivament, Tomàs. Aquesta matinada a les 4 es produïa un incendi al polígon de les Toses d'Amposta per motius que encara es desconeixen. Un incendi que ha estat sufocat a les 7 del matí en la intervenció de 4 patrulles de bombers. L'incendi ha afectat clarament a l'empresa Baixmont i també a les estructures de 2 empreses colindants, l'empresa anomenada Grues Tomàs i també l'empresa Pronto Service. Ens ho explicava el cap de la policia local d'Amposta, Emili Toledo.
Sí, bueno, en principi nosaltres vam tenir coneixement a les 4 del matí que hi havia una nau industrial a la zona del polígon, que és concretament al carrer Brussel·les, que estava cremant-se, i bueno, quan vam arribar allí ja n'hi havia alguna dotació de Mossos d'Esquadra i en l'incendi han participat 4 dotacions de bombers per poder extingir aquest incendi. L'incendi ha afectat majoritàriament a l'empresa on se va iniciar el foc, que és l'empresa Baix Mall, si bé hem de dir que també ha afectat a lo que és l'estructura o parets de les empreses colindants, que és, bueno, és la de Transporte, bueno, Tomàs, la de Grues Tomàs, i l'altra que és de Pronto Servi.
Com dèiem, a les 7 del matí s'ha donat per sufocat aquest incendi, tot i que s'ha quedat derretent alguna dotació dels bombers per tal d'evitar un revifament d'aquest incendi que, com dèiem, ha afectat a 3 empreses del polígon de les Toses d'Amposta.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els delictes i faltes al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre s'han reduït prop d'un 5% en el primer trimestre de l'any respecte al mateix període del 2011. Segons dades del Ministeri de l'Interior, han passat de 10.364 a 9.861. També s'han reduït els robatoris i assalts en habitatges en un 9,9% o els robatoris amb força en un 8,8%. Els delictes per tràfic de drogues han disminuït d'un 16,7%, així com la delinqüència violenta un 6,6%. Els cossos policials també constaten la contenció dels robatoris amb violència i intimidació, danys i furs, amb descensos d'entre un 1 i un 2%. Per contra, el nombre d'homicidis i assassinats han passat de 5 a 6 i la sostracció de vehicles ha crescut un 8%. I continuant en matèria, destacar que els Mossos d'Esquadra han detingut un jove acusat de robar en una casa de camp a Amposta. La policia el va detenir el passat dia 4 de maig. Es tracta de Yagdeb, és de 25 anys, de nacionalitat índia i veí de la població. Els fets s'enmarquen dins del programa operatiu específic del món rural que porten a terme els agents per tal de prevenir i reduir els robatoris en zones rurals de la demarcació. En el transcurs de la matinada del 3 de maig, una patrulla va veure com un vehicle situat en un camí paral·lel al riu Ebre, entre Amposta i Balada, de sobte va apagar els llums. Un cop va arribar al lloc on es trobava el vehicle, els agents no van localitzar cap persona i van veure que es tractava d'una furgoneta que anava carregada amb estris de camp, com xerugues, cultivadors, puntals de ferro i una màquina de plegar olives, entre d'altres. El vehicle es trobava a prop d'una casa de camp i dos magatzems que presentaven les portes forçades, per la qual cosa van posar-se en contacte amb el propietari de la finca, qui va confirmar que els objectes carregats a la furgoneta eren de la seva propietat i li havien estat sostrets. Les investigacions posteriors efectuades pels agents van culminar amb la detenció del jove que, un cop presentat al jutjat d'instrucció de Guàrdia d'Amposta, va quedar en llibertat amb càrrecs.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa avui que l'Ametlla referma el conveni de vinculació a l'estació nàutica Costa Daurada. El pròxim dia 17 de juny tindrà lloc una jornada amb diferents activitats nàutiques que servirà per presentar l'estació nàutica a la Cala. Francesc Callau.
L'Ametlla de Mar i la resta de municipis que formen part de l'estació nàutica Costa Daurada van refermar aquest dimarts al migdia a Salou el seu compromís pel turisme nàutic amb la firma del conveni que vincula els municipis, és a dir, Salou, Cambrils, Mont-roig, Vandellòs, l'Hospitalet i l'Ametlla de Mar amb l'estació nàutica. A l'acte de firma van assistir l'alcalde de Salou, Pere Granados, Mercè Dalmau, alcaldessa de Cambrils, Ferran Pellicer, alcalde de Mont-roig, Àlex Marfull, regidor de Turisme de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, i Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar, acompanyats de Joan Albert Campos, president de l'estació nàutica Costa Daurada. El conveni es firma cada any i té com a finalitat donar recolzament a l'estació nàutica per tal que pugui realitzar diverses accions de promoció i comercialització de les activitats nàutiques a les 5 poblacions, així com donar a conèixer també la seva oferta entre els residents a la seva àrea d'influència. Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar, que es va incorporar el passat mes de gener a l'estació nàutica, va refermar el compromís del municipi per formar-ne part i treballar conjuntament amb la resta de localitats. Andreu Martí.
Enguany, l'any 2012, és el primer any que l'Ajuntament de l'Ametlla agafa aquest impuls, aquest esforç amb els altres municipis de la Costa Daurada, i pensem que l'objectiu més important de tot plegat és que poguéssim atraure el màxim de visitants possibles a l'Ametlla de Mar, que tot això sigui un bon reclam turístic per l'Ametlla de Mar, que poguéssim a poc a poc entre tots allargar la temporada turística i que entre les empreses privades i el suport institucional poguéssim fer que l'Ametlla de Mar esdevingui cada vegada més una destinació turística de més qualitat.
Pel que fa a les novetats d'aquest any, a més de la incorporació de l'Ametlla de Mar, s'ha comptat amb la incorporació de l'idioma rus als catàlegs de producte, la renovació de la pàgina web, que estarà operativa durant el mes de maig, o l'increment de punts de comercialització. Actualment, l'estació nàutica compta amb un total de 65 empreses associades i l'any passat va registrar un increment de les seves vendes del 14%. El proper dia 17 de juny, al port de l'Ametlla de Mar es farà la presentació de la inauguració de la nova oficina de l'Ametlla de Mar de l'estació nàutica. A més, el 7 de juny, al Palau de Congressos a Madrid, es farà una cimera d'estacions nàutiques amb participació de la Secretaria General de Turisme, amb representants de comunitats autònomes i on hi seran convidats tots els alcaldes de poblacions que tenen estació nàutica.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El portaveu i regidor d'Iniciativa per Catalunya, Entesa per Tortosa, a l'Ajuntament, Jaume Forcadell, abandona la política activa. Forcadell, que va anunciar la seva decisió ahir dimarts, va explicar que ho fa per motius personals i professionals que el faran canviar el seu lloc de residència i marxar de Tortosa. L'ecosocialista deixarà l'Ajuntament de Tortosa amb tota probabilitat després del ple ordinari del mes de juny. La seva renúncia arriba després Iniciativa Catalunya Els Verds hagués aconseguit passar d'un a dos regidors en les passades eleccions municipals de fa gairebé un any. Tot i que mantindrà la militància, Forcadell, amb 35 anys, deixarà també la presidència del partit a les Terres de l'Ebre. Forcadell abandona la política amb un balanç agredolç per no haver pogut governar a l'Ajuntament de la seva ciutat. Jaume Forcadell.
Un balanç molt positiu. És evident que m'agradaria haver fet més coses, m'agradaria haver governat, per això estem tots en política, per intentar tindre els instruments que et permeten transformar la societat. Tinc, per tant, un sentiment, diria jo, agredolç, en què puc estar content del meu pas per la política, però no estic content perquè no he aconseguit prou coses per a la gent de Tortosa. I per tant, un sentiment agredolç. A tots els que estem aquí, a mi que me'n vaig i a ells que es queden, el que volem és posar en pràctica unes determinades idees i unes determinades propostes que tenim per a millorar Tortosa. Això avui no s'està fent i Tortosa està en un clot.
El seu lloc com a portaveu l'ocuparà el número 2 d'Iniciativa per Catalunya Els Verds, Entesa per Tortosa, Jordi Jordan, en serà regidora.
Serveis informatius de Mute.
Vine a visitar lo Pati d'Agustí, al Poble Nou, bar-restaurant on t'oferim lo millor del delta, pato, anguila, xapadillo, cargols o bacallà a la llauna i tota classe de marisc i peix fresc. A més, al pati disposem d'una gran barbacoa per fer carns a la brasa. Ah, i les nostres arrossos al foc de llenya, lo milloret. I per disfrutar del cafè o d'una copa, sona chill out. Lo Pati d'Agustí t'espera en les portes obertes al carrer Ebre número 10 del Poble Nou. Per reserves, 977-05-3000. Sí, sí, 977-05-3000. Lo Pati d'Agustí, al Poble Nou.
Festes dels bous a Alcanar, del 12 al 20 de maig. Divendres 18 de maig, actuació de Pep Sala, 25 anys de Sau. I com a grup convidat, Crator. Entrades ja a la venda al preu de 5 euros a l'Ajuntament d'Alcanar, a la cafeteria La Cafe, cafeteria La Volta i també a taquilla el mateix dia del concert. Divendres 18 de maig, actuació de Pep Sala, 25 anys de Sau. A partir de les 12:30 de la nit, al Centre Cívic.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tant el programa 30 Minuts com el seu director, Eduard San Juan, han utilitzat els seus comptes a la xarxa social de Twitter per justificar l'ús de subtítols per retolar les declaracions d'alguns dels testimonis que van aparèixer en el reportatge Entrampats a l'Aldea, emès diumenge a la nit. De fet, és a Twitter que s'ha desfermat una forta polèmica per la utilització dels subtítols en el reportatge, una qüestió que ja ha arribat al Parlament de Catalunya de la mà de Solidaritat. D'una banda, el 30 Minuts va afirmar que el reportatge dirigit per la ebrenca Joana Prados parlaven 29 persones de les Terres de l'Ebre, però que només es van subtitular dos dels testimonis per deficiències d'àudio, com es fa habitualment. Per la seva part, San Juan assenyalava en una piulada al Twitter que van optar per subtitular l'ebrenc de dos dels 29 testimonis que apareixen en el reportatge per reforçar el seu discurs per àudio no nítid. En aquest sentit, alguns mitjans de comunicació com el Singular Digital ja han posat en dubte aquestes justificacions, tot assenyalant que les intervencions es comprenen i se senten perfectament. En qualsevol cas, tothom ho pot comprovar gràcies al fet que Entrampats a l'Aldea ja està disponible al servei de vídeo de 3 a la carta. D'altra banda, la polèmica també ha provocat la intervenció de la Junta del Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre, que ha contactat amb la directora del reportatge. Joana Prados els ha explicat que van optar per subtitular les dues persones seguint un criteri periodístic, ja que per dificultats tècniques no s'entenia bé el que parlaven. Segons l'autora del reportatge, el més important és que es comprengui bé el contingut i haurien fet el mateix amb persones d'altres llocs de Catalunya o de l'Estat. El treball Entrampats a l'Aldea va ser el segon programa més vist diumenge a TV3 després del Telenotícies.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Divendres 11 de maig comencen les festes dels bous a Alcanar, unes festes que es podran gaudir fins al diumenge dia 20 de maig. Una de les activitats per aquest mateix divendres és el sopar jove que organitzen Joves Canareus. M'on parla Joan Roig, membre d'aquesta associació.
És un dia on ens trobem tots i ens expliquem les experiències i és molt bonic, la veritat. Este sopar jove en concret, d'este 2012, és el quart. Va haver un problema. Aquí la impremta està ficant el tercer, però perquè el primer any no van comptar. I ho fem a les 10 de la nit a la plaça de la Bassa. A la plaça de la Bassa, després nosaltres ja, com cada any, després del bou envolat i durant ell, obrim el casalet allà dalt i tenim alguna sorpreseta guardada per tots els que vinguin al sopar. I també actuaran a la batucada de l'Ametlla de Mar i hi haurà monòlegs professionals mentre se fa el sopar. Els tigues de venda, doncs ja ho sabeu, és on sempre els deixem cada any, a la cafeteria La Volta, cafeteria Catalunya, al bar Pepet, al bar Moreno, al punt de trobada i crec que ja està.
I a la cafeteria de l'Illa Sol de
Riu. I a la cafeteria de l'Illa Sol de Riu, sí senyora. I també, bueno, tenim els telèfons als cartells del poble, teniu els nostres telèfons personals per si no vos ve bé desplaçar-vos als locals, ja vos portarem nosaltres on sigui, saps? Que no hi ha problema. Després del sopar, com ja hem dit, tenim l'obertura del casal durant el bou envolat, on actuaran músics d'aquí locals, com són Mambo Mambo, i Fons i Mario, que són jockeys d'allí, ara estem de residents allí a la discoteca Zambala de Benicarló, ho fan molt bé. Estarem allí ficant música un ratet després del bo envolat.
Una de les activitats que organitzen els Joves Canareus durant les festes són les jornades gastronòmiques que es fan durant la prova de bous. Joan Roig.
Durant la setmana fem també una de les activitats que a nosaltres ens agrada moltíssim, que són les jornades gastronòmiques. És a un xalem més. El que fem durant la prova, durant la prova dels bous, és fer menjar per a que pugui vindre la gent a degustar-lo. Si no recordo malament, el diumenge del començament de la prova, hi ha fideuada. Els xefs són, com cada any, David Reverte, Alfons Barranco i David León. Crec que el diumenge tenim fideuada, el dilluns hi ha musclada, el dimarts no en fem perquè no fan prova, que és Sant Isidre. Dimecres fem degustació de paella mixta i de paella de carn. El dijous també penso que serà la sensació d'aquestes festes, que és una festa cubana, on tenim degustació de mojitos i gastronomia típica cubana i també música cubana, antiga i actual, decoració del casal expressament ja en temàtica cubana, i el divendres fem el mateix, similar a la festa cubana, però en sevillana, fem unes zones gastronòmiques dins de, com si fos la fèria d'abril, no? Una miqueta de pesca de peixet fregit i rebujito i decoració, sevillanes, una miqueta de rumba catalana. Llavors també tenim el dimarts, que és el dia de Sant Isidre, tenim el del torneig de FIFA, que també el venim fent durant ja fa 3 anys, de torneig de FIFA per parelles. Aquest any, en una peculiaritat, lo tindrem al mateix casal de joves canadeus. Ho hem habilitat allí.
Ja saben, del divendres 11 de maig fins al diumenge dia 20, festes dels bous a Alcanar.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que l'Ajuntament d'Amposta va rebre la proposta de donació d'un conjunt de documents pertanyents al Cercle de Fraternitat Republicana d'Amposta a través del senyor Jordi Casanova i Giner, el qual localitza la documentació d'entre els papers dels seus avantpassats. No és així, Manel?
Així és, Tomàs. Des d'un primer moment, Casanova va mostrar el seu gran interès per retornar la documentació al municipi d'Amposta, aprofitant les instal·lacions i els recursos de l'Arxiu Municipal d'Amposta i també de l'Arxiu Comarcal del Montsià. El consistori en la Junta de Govern, celebrada el passat divendres, va acceptar la donació i el fons documental en propietat. Tot i ser un volum petit, la documentació permet identificar una associació ampostina de principis del segle XX, avui dia ja desapareguda, omplint així un buit històric de la societat del municipi d'aquest període. D'entre la documentació rebuda s'identifiquen les escriptures de compravenda d'habitatge que fou destinada a la seu de l'associació, assegurances, actes de juntes generals, inventaris, balanços econòmics, etc. Les dates extremes del fons documental són del 1903 al 1929. El conjunt documental té un gran valor històric per a la ciutat d'Amposta, doncs és un període del qual hi havia poca informació i permet accedir a una font diferent de l'administració pública. La documentació ha estat depositada a l'Arxiu Comarcal del Montsià i pot ser consultada en horari de dilluns a divendres, de 9 a 2 de la tarda i també des de les 4 de la tarda fins a les 6.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Internet acull un bon nombre de webs i continguts que fan referència a la Guerra Civil i a la Guerra Mundial. Des de fa uns mesos, aquesta llista incorpora Diari de Guerra. És el treball del periodista ebrenc Andreu Caral, que d'aquesta manera fa públic el resultat d'anys d'interès per aquesta matèria. La Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial centren en el contingut de la web www.diaridegarra.com. El seu impulsor és el periodista ebrenc Andreu Caralt, que obre al públic la seva passió per l'estudi d'aquests episodis bèl·lics. La web s'estructura a través de diversos articles on queden palesos diferents aspectes d'aquestes guerres. L'autor els plasma en un format totalment periodístic. Caralt va explicar que la gestió de la web fa necessàries diverses hores diàries de dedicació i va assenyalar que aspira a convertir-lo en un mitjà de comunicació especialitzat. Ell és l'encarregat de la gestió del contingut, mentre que el seu germà, Jordi Caralt, s'encarrega de l'aspecte visual i informàtic. El creador i autor de www.diaridegarra.com, Andreu Caralt, apuntava la inexistència de llocs d'internet amb informació exhaustiva i sistematitzada sobre els conflictes bèl·lics. Andreu Caralt.
Diari de Guerra és un projecte periodístic, no és un projecte de cap historiador. Jo no sóc historiador, jo sóc llicenciat en psicologia i periodista de professió. Per tant, això no és una revista científica, això és un mitjà de comunicació dels fets que succeeixen ara i dels espais que jo com a periodista puc visitar i puc fer cròniques, entrevistes o reportatges. Això que quedi clar. Després també explicar que és un projecte independent És a dir, jo no he rebut cap tipus d'ajuda per fer-ho, d'ajuda, diguéssim, institucional. Que és un projecte plural, és a dir, que tant m'interessen els fets que van succeint d'una banda com l'altra banda, no és un, tampoc un mitjà ideològic, segueixo dient, és un mitjà que se regeix exclusivament per criteris periodístics.
Des que van posar la web en funcionament el 22 de juny de l'any passat, les visites dels internautes han anat dibuixant una línia a l'alça. En els 4 mesos d'aquest 2012, Diari de Guerra ja ha rebut 2.500 visites de diversos països del món. L'estat espanyol concentra la major proporció, el 94%, tot i que també hi ha hagut visites de França, els Estats Units, Itàlia, Mèxic o el Regne Unit, entre d'altres.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura naix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Divendres 11 de maig a l'Estadi Municipal de Santa Bàrbara i a partir de les 12 de la nit, segona festa Penya Taurina, Planers pels Bous. La millor música dels anys 70, 80 i 90, els millors sons actuals i la millor música Remember, amb DJ Pio, DJ Carlos i DJ Gerard S.A. Entrada totalment gratuïta. Ah, i tindrem una carretilla embolada per als més petits. Divendres 11 de maig a l'Estadi Municipal de Santa Bàrbara, segona festa Penya Taurina, Planers pels Bous. No hi pots faltar.
Com es fan a Hollywood?
Serveis informatius de Mute.
En la seva crònica d'avui, Lluïsa Bertomeu, des de Radio Delta, ens informa de l'exposició col·lectiva dels alumnes de l'associació Lo Color del Delta. Lluïsa Bertomeu.
Aquest divendres 11 de maig inaugura la sala d'exposicions municipal Ramon Calvo de Deltebre l'exposició col·lectiva dels alumnes de l'associació Lo Color del Delta. Com cada any, es tracta de mostrar el treball que porten a terme els alumnes que formen part del grup de creació. El tema escollit per a l'exposició d'enguany, la mar, el podrem descobrir a través dels 50 quadres allí exposats. De l'iniciativa d'aquesta exposició col·lectiva en parla el president de l'associació Lo Color del Delta i professor Ramon Lluc.
Últimament el que fem és trobar un tema perquè la gent pugui treballar sobre el mateix tema, perquè al principi era més popurri, la gent pintava i el que volia pintar, i ara últimament, ja des de l'any passat, se fa un mateix format, i se fa un mateix tema. D'aquesta manera, el públic, quan arriba a la sala, pues, veu una cosa més correcta, més normalitzada i més fàcil d'entendre als ulls de qualsevol. De la gent que jo conec, pues sí, hi ha un grup de gent, ja saps que els artistes no és algo molt, els bons artistes no és algo molt nombrós. En quant a sensibilitat, te puc dir que sí, que tot el món, tothom que jo he trobat aquí, i més a l'associació, és gent molt sensible al tema, amb molta capacitat de mirar i de reconèixer coses i valorar-les. I sí, el nivell és bo, gent gran i gent menuda, i tot sempre el mateix tema, que és la mar. Enguany el tema és la mar, i tots han fet un tema igual, i han fet una representació, pues, cadascú a la seva visió o sensibilitat.
L'exposició col·lectiva dels alumnes de l'associació Lo Color del Delta, que es podrà visitar fins al 20 de maig en horari de 7 a 9 de la tarda, s'inaugura aquest divendres a les 8 de la tarda a la SEM Ramon Calvo.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.